A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Un minutet, arribarem ja a un quart d'una d'aquest migdia en directe des de Ràdio Vilafant i a les veus del matí ja tenim a punt i preparada a la nostra coach d'adolescents i mentora familiar, la Carmina Benamunt. Molt bon dia, Carmina.
Molt bon dia, Mercè, i molt bon dia a tots i a totes.
Moltes gràcies per compartir amb nosaltres l'última secció també d'aquesta temporada, que farem una petita pausa per les vacances, que bé que us les mereixeu, però abans volem compartir amb tu un altre dels temes que avui ens proposes i jo crec que és de vital importància també poder-ne parlar. Avui, Carmina, ens vols proposar quatre punts clau per ajudar els nois i les noies adolescents a estimar el seu cos durant els canvis de l'adolescència. Això vol dir alguna cosa, tu que tractes tant amb aquests joves, no?
Doncs sí, perquè, Mercè, tenim que ser molt curosos amb aquest tema, perquè és veritat que tenen molta informació, tenen molt contingut, es veuen molt a través de les xarxes, a través de les fotos, els vídeos, els TikToks de turno, i necessitem posar bases a casa com a pares i mares, sobretot perquè ho tinguin clar i que no es creguin tot el que veuen.
Clar, de fet, aquest és un tema que sempre ha existit, però certament amb tota aquesta tecnologia segurament encara ho ha empitjorat més la situació?
Totalment. Clar. Penso que estem en un punt que ens hem de posar molt, molt, molt les piles tots per posar bones bases, bons límits i sobretot a fer-los entendre a aquesta generació que tot el que passa a través del mòbil, evidentment, et pot sacsejar de tal manera que, escolta, hi ha moltes vegades que els adolescents estan al sofà de casa, però estan en el mòbil, estan passant un calvari, perquè potser han vist algú que està amb algú amb una foto i després això els pertorba de quina manera, i estan en el sofà de casa. Llavors, abans estàvem en el sofà i ja està, desconnectàvem de les coses que havien passat a fora, amb la colla o a la classe, i ara no. Ara, constantment, estan obtenint informació que els sacseja molt.
I que, evidentment, com a pares i mares, moltes vegades no són prou conscients del que pot estar passant, però sobretot del que pot estar patint aquell noi o noia.
Exacte. Aquest és un tema que aquí, si voleu, un altre dia en parlem, de com fer un pont de comunicació cap al cor i cap al món invisible, al món interior de l'adolescent, perquè això seria també un punt molt, molt important. Però sí que jo avui venia molt, molt enfocada a dir quines quatre punts claus podríem aportar perquè nois i noies adolescents puguin estimar el seu cos, puguin reconèixer-se i parlar-se bé. Això seria essencial, Mercè.
Clar. Quin seria el primer, Carmina, que ens proposaries?
El primer, i ho explico perquè ahir vaig tenir una sessió grupal amb tot de noies adolescents i parlaven molt d'això. No m'agrada la meva panxa, no les celles, les pestanyes, els pèls de les pestanyes, els pèls de les celles, o sigui, una cosa obsessiva que, evidentment, si ho comparen amb les xarxes i amb les influencers i amb tots els... tot el que veuen, doncs ho tenen difícil si no saben això. La primera, tenir una escolta molt, molt silenciosa o molt activa i fer molt de suport emocional a aquest adolescent. I això seria amb dos punts més que vull aportar en aquesta primera clau, crear un espai molt segur on puguin expressar-se. Per exemple, els espais com ahir, jo tinc petits grups d'adolescents on allà s'expressen, poden ser elles mateixes o ells mateixos, i allà no jutgem a ningú, al contrari, sinó que tot és molt benvingut. I validar el seu sentir, les seves emocions i mostrar empatia, perquè quan diuen soc lletja, em veig fatal, mira quin granet m'ha sortit, tots sempre diem, bueno, tampoc n'hi ha per tant, noia, però si ets bonica, que no et veus, és que de veritat... No, doncs dir, ostres, quin greu em sap que et veguis així. Uh-huh. Què fa que et veguis així? Què t'està passant? Estàs bé? Sí? I així ho reconduïm.
Estaríem parlant de la mateixa situació nois i noies o s'incrementa aquest malestar en general més amb les noies, Carmina? Quina és la teva percepció?
Mira, sota la meva experiència, les noies tenen un enfoc cap al cos. Et diria que potser s'hi fixen més i tenen molta més patiment amb un 80% més.
Doni-do.
Però ho expliquen, d'alguna manera ho expliquen o ho fan extensiu. Als nois també els hi passa, el que passa que no ho expressen tant. Ho guarden més en silenci, ho viuen més en el seu silenci. No se'n parla tant, no és un tema que sigui tan que estiguin tan acostumats a compartir-lo.
Clar. Quanta feina fer encara. Ens has parlat de la primera clau, que és aquesta escolta molt activa, creant aquests espais segurs, validant emocions. Quina seria la segona que ens donaries avui?
La segona estaria molt, molt bé poder educar i poder informar dels canvis que el cos humà, de manera natural, anirà patint o anirà evolucionant, és l'efecte del creixement. Llavors, avisar als preadolescents, als adolescents, que el cos que tenen ara no és el definitiu, perquè constantment està en canvis.
Clar.
I que aprenguin a estimar-lo, que aprenguin a estimar aquest canvi físic que forma part del creixement i, sobretot, parlar, Mercè, de temes obertament com la menstruació, el semen, el desenvolupament dels pèls, els pèls als genitals, els pèls a l'aixella, el canvi de la veu en els nois, és a dir, que puguin tenir aquesta informació molt apamada, molt naturalitzada, perquè quan els hi arribi aquest moment diguin: ah, això ja m'han avisat i d'això ja tinc algun recurs per poder-ho superar. Però hi ha molt de tabú encara, hi ha molt de silenci a les cases pel que fa a aquest acompanyament del cos.
Per què ens costa tant com a pares i mares? Possiblement perquè nosaltres no hem rebut aquesta informació, o la majoria?
Sí, jo penso que és històric. Això ve de fruit del nostre passat, de com hem viscut aquest patró, de com hi havia aquesta clausura del cos i de mostrar-se i de parlar obertament de la sexualitat. Llavors, són generacions, hi ha generacions de pares i mares que els hi costa moltíssim parlar d'aquest tema, i aquí sí que faria un apunt especial de dir prevenció, formació, que els pares i mares no ens faci por comprar llibres, però no per tenir-los a la despensa com si fóssim un hàmster, no? Que ens ho mengem tot i ho guardem aquí, no, sinó tenir-los, treballar-los, compartir-los i parlar obertament. Hi ha llibres amb molta riquesa i que parlen i que acompanyen molt per acompanyar aquest tema del cos físic i d'aquesta evolució de creixement.
Carmina, si els pares volen o volem, però els adolescents no estan preparats o els hi fa vergonya, què fem?
Sí, és molt bona pregunta, i això tenir-ho en compte està molt bé, perquè aleshores el que podem fer és fer-nos amb una figura neutra, una figura neutral, que sigui com un mediador, una mediadora, i les tenim a prop, possiblement les tenim més a prop del que ens pensem. Una tieta que el nostre fill li té molta confiança, una àvia o un avi amb qui realment tenen molt de feeling. Vull dir, hi ha figures de suport dins de la família, i si no, buscar-ne una externa, doncs com podria ser la figura d'un terapeuta, d'una coach, de... No? A mi, personalment, les famílies em truquen precisament perquè faig aquesta figura neutral per poder-los-hi explicar i dir tot això, i com és una veu nova, una persona nova, ho escolten i ho accepten millor.
Clar. Anem per la tercera clau que ens ofereixes avui, Carmina.
Mira, la tercera clau, Mercè, és fomentar una autoestima, sobretot basada en qui sóc, no en com em veuen.
Clar.
Sinó des de dins cap en fora. Qui sóc jo? Doncs jo, a part del meu físic, doncs sóc un ésser essencial en aquesta vida, i poder veure quin és el meu valor, les meves qualitats, els interessos, el que m'agrada, poder destacar això. fer-los arribar aquesta informació, potenciar sobretot aquelles activitats que els fan sentir capaços o valorats o valorades, més enllà de l'aparença física, perquè el físic anirà canviant. A l'adolescència hi ha una metamorfosi, aleshores es comparen moltíssim. Ara hi ha molta dèria, Mercè, amb el clean look. El clean look és aquest pentinat que es fan com unes cues molt altes i com molt glow, perquè es posen com molta mena de gomina o de gel. I si queda un pèl que se sobresurt, aleshores ja ens estressem tots. No, ets més que aquest pentinat clean look, sí? I que s'aprenguin, sobretot, a estimar.
Déu-n'hi-do, quantes coses a tenir en compte. Si per nosaltres tot això ens genera com molta ansietat, no em vull imaginar per ells el que estan visquent, no? Perquè no només és aquest punt, sinó que són molts altres, tots sumats, no? És com una explosió de sensacions, d'emocions i de sentiments barrejats.
Sí, totalment, totalment. I necessiten molt de suport. Jo ho veig en els grups. Ara que tinc grups, que fins ara feia molt one-on-one, en els grups, o sigui, el que li passa a una li passa a totes, i totes flipen perquè diuen no la coneixo de res i està explicant com si fos la meva vida, o sigui, li passa el mateix. I aquí es donen compte que no són tan rares o raros les coses que els hi passen o el que senten, i això els relaxa i els tranquil·litza moltíssim.
Això no ho parlen o no ho acostumen a parlar amb el seu propi grup d'amics, Carmina, o hi ha una diferència amb aquests grups més d'espais segurs, de no judici, de no crítica?
Hi ha molta diferència, et diria que sí que és veritat que tenen la majoria, amb les que jo, persones que jo acompanyo, sí que tenen un bon valor de l'amistat, però l'amistat a l'exterior, els grups a l'exterior, hi ha un patró que és molt, molt competitiu des de la competència, des del jo sí, tu no, o tu no, jo sí. Llavors, aquí hi ha un valor de l'amistat una mica esbiaixat, i en aquest espai que jo obro, que és molt segur, el respecte i l'honor a un mateix i a l'altre és molt elevat. Per tant, és un espai segur on poden donar-se compte del nivell de crítica que també tenen cap a si mateixes i com el podem suavitzar, perquè si no, si jo em miro amb crítica, jo miraré els altres també amb crítica.
Clar. Ens faltaria un altre punt clau per aquesta autoestima en els nostres joves, nois i noies, adolescents.
Doncs mira, l'últim punt és sobretot poder donar referents reals i saludables. I això cada família, li diria, obert a cadascú el seu criteri. Però, per exemple, un exemple. Si veiem una pel·lícula, imagineu-vos l'escena, val? Uh-huh. I mirem una pel·lícula on surten les noies en una festa, les noies surten en biquini i els nois surten amb traje chaqueta. Uh-huh. Doncs, per exemple, aquí poder ser una mica crítics i dir, ostres, que diferent, no?, que les noies vagin amb biquini i els nois amb traje, que no tenen calor els nois. Heu pensat per què han d'anar els nois amb traje i les noies amb biquini? I també començar a fer-se preguntes d'aquest estil i posar bons referents a persones, doncs, que admirem, però que siguin referents bons, saludables, que es cuiden, no sé, doncs, algun jugador del Barça que s'està cuidant, que... No? Llavors, és veritat que no tenim tota la informació de la persona, però si jo busco un referent bo perquè el meu fill o filla faci aquesta associació, li servirà molt més que no pas potser una influencer que surt amb no sé quants filtres o operada de no sé quantes coses que no és la història real. Llavors, ensenyar sobretot quins són els cànons irreals. Vull dir, tenir panxa és natural perquè som humans. Tenir granets a l'adolescència, doncs, bueno, fins a cert punt estem en cert canvi. Aleshores, poder fer una bona criba.
Mm-hmm. I com sempre, per damunt i per davant de tot, acompanyar com a pares o tutors els nostres joves adolescents i amb aquest punt, el primer tan important, no?, amb aquesta escolta activa i amb aquesta atenció, no perdre de vista qualsevol detall que se'ns pugui escapar i que després la situació es pugui encara agrandar o empitjorar, no?
Exacte, i sobretot hem d'arribar al cor d'aquests adolescents i de les persones que estan creixent, perquè hi ha molt de silenci, però que hi hagi silenci a casa i hi hagi una connexió als mòbils o a les xarxes, etc., no vol dir que el món interior no estigui patint alegries o patint tristeses. Llavors, hem de mirar de ser o nosaltres mateixes com a mares o pares d'arribar a aquest cor o a aquest món interior, o bé buscar una figura neutral a on assegurar-nos que el nostre fill o filla s'entrenarà en habilitats, en gestió emocional, en com poder fer un bon canvi de pensament, per exemple, quan es saturen molt pensant de soc lletja, estic gorda, com poder fer aquest balanç. I ho sé del que parlo perquè jo en la meva adolescència, com bé saps, Mercè, jo vaig patir un trastorn de la conducta alimentària, aleshores em sé tots els punts secs d'aquest trastorn i per això puc acompanyar a les persones en aquest punt tan, tan important com és el estimar el cos i estimar-se a un mateix.
Carmina, qui vulgui més informació o qui et vulgui seguir, ens pots donar també doncs, a les teves xarxes socials o el que tu consideris que algun pare, mare o jove que ens estigui escoltant en aquests moments pugui contactar amb tu?
I tant, i estaré encantada. Mira, em trobeu a l'Instagram, poseu Carmina Benamunt i ja us sortirà, i si no, a la pàgina web també podeu demanar una cita de consultoria amb mi per poder balancejar i poder valorar en quin punt esteu i com us podem ajudar i acompanyar.
Carmina Benamunt, coach d'adolescents i mentora familiar, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i també una part d'aquesta temporada de Les Veus del Matí. Et desitgem un molt bon estiu i fins a la temporada que ve, si ens vols acompanyar.
I tant, aquí estaré. Mercè, ha sigut una meravella estar amb vosaltres i aquí seguiré per aportar valor i ajudar a millorar les vides de les famílies. Gràcies a tots i bones vacances.
Gràcies, Carmina. Bon dia.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.